Són les 11. El 13 de desembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Per la majoria de la població, la Covid és un capítol més o menys rellevant de la nostra època que forma part del passat. Recent, però del passat. Per tot un seguit de persones, però, es tracta d'un malson ben present. De seguida parlarem, aquí a l'estudi, amb dues persones que tenen Covid persistent i amb una metgessa de família. Imagineu-vos que d'aquí 100 anys algú troba una gravació d'aquest programa. Què en pensaria del que hem explicat fins ara? D'entrada, no sé si el format en què el situarem ara a la pàgina web, per exemple, funcionaria el 2124, no ho sé. Tindria algun interès, això que hem explicat avui? Les malalties de la marató que acabem d'esmentar seguiran existint? S'hauran resolt? La intel·ligència artificial, en parlàvem fa poc també, ja ho controlarà tot o haurà desaparegut? Totes aquestes preguntes les plantejo per la persona que tinc asseguda aquí a la meva esquerra, l'oient misteriós d'avui, que no us puc dir qui és, no us puc dir qui és, però sí que puc donar alguna petita pista, alguna petita pista. Per exemple, que s'estima la ràdio, diria jo, com ningú. I té una passió que hi va molt lligada, i avui ho tirarem més cap aquí. No us puc dir res més, però, com ja sabeu, abans de la mitjanit se sabrà tot i estic convençut que no us decebrà. I un altre misteri que resoldrem aquí abans de la mitjanit és quina frase completa aquesta setmana la vinyeta del cap. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I no em direu que no és una mostra de servei públic que, independentment del que hagueu estat fent durant tot el dia, si esteu atents ara 5 minuts, estareu al corrent del més important que ha passat avui gràcies al nostre sotseditor. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit de nou.
A la conferència de presidents de Santander, Pedro Sánchez ha anunciat que el mes de gener reunirà les comunitats per negociar la condonació d'una part del deute autonòmic com a punt de partida per abordar la reforma del sistema de finançament.
Això per a Catalunya suposaria que l'Estat assumiria uns 15.000 milions d'euros. El ministre Ángel Víctor Torres ha assegurat que se'n beneficiaran totes les comunitats.
Pero lo que estamos haciendo es proponiendo que la Administración General del Estado se haga cargo de una deuda de las comunidades autónomas que permitiría a todas, sin excepción, el poder también destinar sus fondos no a pagar esa deuda, sinó a otros fines determinados. Y eso también es un compromiso de cogobernanza, ¿no?
Aquesta és la principal proposta que ha fet el govern espanyol en una cimera de la qual no ha sortit cap acord concret ni tan sols en matèria migratòria. Els barons autonòmics del PP s'han queixat que la falta de treball previ ha impedit arribar a acords. L'executiu central ha respost que l'objectiu de la conferència de presidents és posar en comú els diferents plantejaments de les comunitats.
Per ser divendres, l'actualitat política ha estat avui molt activa. En podem fer dos apunts més.
Sí, mira, Junts i el PSOE s'han reunit avui a Ginebra, la setmana que Carles Puigdemont ha emplaçat Pedro Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança al Congrés després de constatar que no s'estan complint els pactes entre els dos partits. I demà, Esquerra decideix qui serà el seu nou president. Oriol Junqueras o Xavier Godàs. L'últim cara a cara ha estat avui als matins de TV3 i han quedat ben clares les seves diferències.
Israel ha llançat una nova onada de bombardejos contra objectius militars a Síria, alguns dels quals han impactat als afores de la capital siriana.
La televisió pública siriana, controlada ara pels islamistes, ha confirmat els atacs que haurien afectat també a una base aèria al sud del país. Els bombardejos s'han produït poc després que entrés en vigor el toc de queda a Damasc, després d'una jornada en què milers de persones han sortit al carrer a celebrar la caiguda de Bashar al-Assad en el primer divendres de pregària. A la mesquita dels Omeyes, el nou primer ministre, Mohamed al-Bashir, ha destacat la victòria, però ha fet una crida a la concòrdia.
Tingueu pietat. Heu de ser misericordiosos. Heu de veure Síria com a símbol de llibertat. Que també sigui un símbol de misericòrdia.
Elon Musk ha convertit en gratuïta l'eina d'intel·ligència artificial que va llançar dins d'X, l'antiga Twitter. Això ha fet que la xarxa social de la qual és propietari s'hagi omplert en els últims dies d'imatges falses.
Algunes amb personatges públics i amb caràcter sexista, xenòfob o que incita a l'odi. La consultora en ciberseguretat i consellera delegada de l'empresa On Branding, Selva Orejón, ha alertat des d'aquí, des del Catalunya Nit, de la falta de moderació a la xarxa X després de l'arribada d'Elon Musk.
No té limitació pràcticament amb res, a excepció de que si nosaltres som els que ho estem patint i hem de demanar que es faci una eliminació d'aquestes imatges, aleshores aquí sí que tenim un problema, perquè no està funcionant la moderació de les imatges ni dels continguts a X.
Orejón creu que hi ha un marc legal suficient per protegir les persones afectades per aquestes imatges, però assegura que el més complicat és fer efectiu aquest marc legal.
Un relat sobre el passat negre de Catalunya ha guanyat la 5a edició del Premi Ara de Còmic en català.
És Indis de Barcelona, amb dibuixos d'Ed Carosia i guió de Lluc Silvestre. El títol en remet a la cançó dels anys 80 de Mano Negra, el grup de Manu Chao.
I la cubana prepara un musical en català i un vodevil sobre el món de la cuina per commemorar els 45 anys d'història de la companyia. Marta Vives.
Aquest 2025 la cubana celebra 45 anys d'història sobre els escenaris i ja estan preparant diverses accions per commemorar l'efemèride. El plat fort serà un musical en català basat en l'obra L'amor venia en taxi de Rafael Anglada, que s'estrenarà al Teatre Romea el mes de setembre. Jordi Milán, director de la cubana, ha dit que contindrà tot l'ADN de la companyia.
És un musical en català fet a la nostra manera, fet a la nostra manera, i que fa molta il·lusió fer-ho. Això sí que per descomptat, que és una cosa que no girarà, que només es farà a Barcelona.
A més, també preparen un espectacle en format de vodevil sobre el món de la cuina que es preveu que faci gira per tot l'estat espanyol i que Barcelona es veurà en català. Finalment, el mes de febrer s'inaugurarà una exposició al Palau Robert sobre la història de la companyia amb el títol 45 anys jugant a fer teatre.
Amb el Sergi Molero ho toquem tot, excepte aquells que es dediquen a fer esport, que això ho deixem avui per l'Alfons Gorina. Bona nit, Alfons.
Bona nit.
Derrota del Barça de bàsquet a l'Eurolliga contra el Milà.
Doncs sí, la veritat, amb un resultat contundent, 81-94, però sobretot basat en el parcial de 0-20 per tancar el tercer quart. Sí, un desastre que ha condemnat els de Joan Peñarroya, que a la vegada es compliquen una mica la classificació de l'Eurolliga perquè acumulen 5 derrotes en els darrers 6 partits. A més, era el retorn de Nikola Mirotic al Palau després de ser traspassat la temporada passada i ha tornat amb bona nota, 19 punts i 7 rebots. Però això sí, sense rancors, el podem sí sentir.
Con este amor, este apoyo, pues, ¿qué te voy a decir? Es una maravilla volver, aunque sea con otra camiseta. Ellos saben, lo dije muchas veces, qué significa para mí Barça, Palau. Me ha dado mucho este club, al que estoy muy agradecido.
I t'he de dir que al Barça Europa avui no li ha anat bé, perquè s'acaba d'acabar el partit que estava jugant el Barça d'hoquei, en aquest cas al camp del Porto. Resultat contundent, és 6-2 també.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. O sigui, ni hoquei, ni Barça, ni res. En fi, ni bàsquet, ni...
Ni Camp Nou, potser, perquè...
I Camp Nou tampoc? Els plans de tornada canvien o què?
Home, en algun moment sí, però de moment diuen, no?, el Barça i l'Ajuntament, doncs, avui han presentat aquest pla de mobilitat pel retorn al Camp Nou, amb la idea encara de que sigui al febrer, però tot i així el regidor d'Esports de l'Ajuntament, el David Escuder, no descarta que això es pugui endarrerir encara i que, per tant, sigui necessari l'ús de l'estadi olímpic, potser fins a final de temporada, perquè quan li han preguntat per aquesta qüestió, escolta la resposta i dius, aquí hi ha tema.
No, l'Ajuntament de Barcelona estarà al costat del club, evidentment, per facilitar el que hagi de facilitar i perquè el club pugui desenvolupar la seva activitat com fins ara.
Per tant, veurem què passa. Això sí, si els terminis no es compleixen, hi ha alguns sectors dins del club que són partidaris de jugar un únic partit al Camp Nou abans d'acabar la temporada com a fet simbòlic. També avui hem sapigut, el Tot Costa ens ha explicat, vaja, que el Barça farà una gira asiàtica, en aquest cas el proper estiu, pel Japó, la Xina i Corea del Sud, amb un partit jugat a cadascun d'aquests tres països, on esperen recaptar 20 milions d'euros en aquesta gira.
És divendres i ja està en marxa la 18a jornada de futbol de primera divisió.
Efectivament, i tenim un resultat definitiu que implica molt seriosament a l'Espanyol. Ha guanyat el Valladolid per 1-0. S'enfrontava al València, no t'ho perdis, eren els dos últims classificats. Per tant, partit dramàtic, i jo diria que el resultat, bé, no sé si ajuda molt als pericos o no, perquè el Valladolid li retalla distàncies, però el València queda amb un partit pendent encara, que han de jugar ells dos. Per tant, demà molt atents a aquest partit que ha de jugar l'Espanyol a Cornellà contra l'Osasuna a partir de les 2 del migdia. Torna Calero a la convocatòria, però Jofre i Omar estan sancionats. S'acabarà el partit de l'Espanyol i començarà el del Girona directament a 4:15, en aquest cas a Mallorca, a Son Moix, amb les baixes de Krejci, que està sancionat, Sigankov i Ángel Herrera i Miovski, que estan lesionats. I també demà pendents a les 9 del vespre del Real Madrid, que visita el Rayo Vallecano. I mira, avui Ancelotti ha sortit en defensa de Guardiola, que porta una ratxa bastant dolenta amb el Manchester City, però allò, camaraderia,
Fair play.
Estos últimos resultados del equipo no cambia nada de lo que yo pienso del entrenador, que es uno de los mejores del mundo, que ha marcado una época, está marcando una época en el fútbol, que ha sido un innovador. Entonces no cambia absolutamente nada.
Ancelotti diu uno de los mejores del mundo, doncs ara anem al millor del món. És la notícia que hem destacat a la primera hora. Un català campió del món en una especialitat, modalitat que no acostumem a veure gaires medalles d'or aquí a Catalunya.
Doncs és veritat. El Carles Coll, que s'ha proclamat campió del món de 200 metres braçal mundial de natació en piscina curta, el mundial de Budapest en aquest cas. I tenim declaracions en exclusiva que ha fet el Catalunya Nit.
Això mateix.
No t'ho perdis. I expressava així la seva alegria.
Estic sorprès encara amb la marca, no m'ho acabo de creure, però bueno, ha sigut el fruit de molts anys de treball i estic molt content.
Doncs felicitats per haver aconseguit aquesta entrevista tan ràpidament.
Ell content amb la medalla i nosaltres amb l'entrevista. Cadascú arriba allà on pot.
Exacte, ens conformem amb el que podem.
Molt contents, gràcies per haver-nos-ho explicat, Alfons.
Molt bé, moltes gràcies.
Catalunya Nit.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort. Les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Compren per tu i per regalar. El quiosc per només 5,95 euros.
Qui vol menjar bé, compra als mercats de Barcelona.
Qui vol triar i troba tot allò que busca.
Qui vol cuinar bé, escolta els consells, les receptes i els trucs dels venedors.
Qui sap el que vol, torna al mercat.
Mercats de Barcelona. Frescos, bons, sans i sempre al teu costat.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Aquest cap de setmana el Tot Gira, Lliga i la Marató.
Atenció. Dissabte, doble transmissió. A partir de 3:15 del migdia, Espanyol Osasuna i després Mallorca-Girona.
També serem a Fraga amb el Vila-sana en la primera jornada de Champions femenina d'hoquei patins i seguirem el València Uni Girona de bàsquet.
Diumenge...
ens sumarem a la Marató de 3CAT i sentirem els testimonis d'esportistes que pateixen malalties respiratòries.
Tot gira.
Dissabte a partir de 3:15 del migdia i diumenge a les 4 de la tarda. Amb David Clopés.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Clavat un quart de 12 de la nit, esgotament, ofec, tos, trastorns del gust i l'olfacte, dolor muscular i articular, mal de cap, dificultats per concentrar-se, podrien anar afegint símptomes del que coneixem com Covid persistent, que segons l'Organització Mundial de la Salut afecta o afectarà a entre un 10 i un 20% de les persones que han tingut Covid. Dit així, podem quedar bé, més o menys impactats, però això suposaria fins a 144 milions de persones a tot el món, si fem aquests percentatges. Avui, que estem a punt de celebrar la Marató, aquest diumenge, aquí a Catalunya Ràdio, també a TV3, dedicada a problemes respiratoris, volem parlar d'aquesta condició i hem omplert l'estudi. Comencem saludant a la Cristina Raso. Bona nit, Cristina.
Bona nit.
Quins símptomes pateixes i des de quan els tens, tu, Cristina?
Jo tinc símptomes des de la primera onada, uns dies abans de que ens tanquessin del confinament. Ara ja queda poquet pels 5 anys i els meus símptomes doncs, van variant, cada setmana van variant. Els més els que més persisteixen, diguéssim que són ofec, són cardiovasculars una mica, m'ofego, em costa respirar, fatiga... Dolors musculars i articulars serien els més forts. Després, cada setmana, un dia migranyes, un altre dia va variant.
Mm-hmm. Tu, quan ja feia més de 2 mesos que et trobaves malament, vas fer un tuit que va generar bastant moviment i enrenou. De fet, mm-hmm. es va acabar desencadenant el col·lectiu d'afectades persistents per la Covid-19. Quants membres sou actualment?
Pues serem uns 1.300, 1.400.
I molta gent que et va començar a escriure que a mi em passa el mateix o què ens està passant,
sí,
no?
Sí, va ser a partir d'un article de l'Ara que explicava una mica a algunes persones que li continuaven els símptomes. Llavors nosaltres estàvem confinats i trucaves al metge capçalera i et deia que no podia ser la Covid i que no ens podia durar tant i no tenien respostes. I llavors jo em vaig sentir identificada en aquell article. Uh-huh. I llavors, vinc de Mont a Ciutat Riu i tot això, i vaig dir, faig un tuit i vaig posar una mica els meus símptomes i que qui estigués com jo, que m'envies un mail i que ens juntéssim. Uh-huh. I associem-nos, o no sé què vaig posar, no me'n recordo molt. I llavors va ser una pluja de mails, ens vam organitzar amb 3... amb tota la fatiga, ens va costar molt, eh? Teníem que anar descansant, clar. I contestàvem els mails i vam començar a reunir-nos en 2 dies o així, però va ser molt passat al principi.
Mm-hmm. Deies a gent que els hi passés més o menys el mateix, doncs en tenim una al teu costat, que és la Sílvia Soler. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Coincideixes amb els símptomes amb ella o el teu és una mica diferent?
Bé, jo tinc altres símptomes. Un dels símptomes més visibles o més oïbles, podríem dir que és aquesta veu que m'ha quedat des de fa 5 anys.
Fa 5 anys que tens aquesta veu?
Sí, fa 5 anys que tinc aquesta veu. És un dels símptomes, però tinc problemes digestius, tinc problemes a la pell, tinc dolors articulars, dolors musculars, fatiga, febrícula, acúfans, hiperacúsia, migranyes, el síndrome de Raynaud, i no vull sumar més, però alguna cosa o altra sortirà.
Són símptomes que van a més o a menys? És a dir, notes millora o empitjora o estem igual?
Però el meu problema és una mica diferent, perquè jo em vaig infectar la primera onada el 16 de març del 2020, però jo m'he reinfectat 8 vegades més. Per tant, cada reinfecció és un pas enrere o dos passes enrere que fas en la recuperació. Per tant, també seria un cas excepcional. Jo crec que hi ha gent que millora alguns símptomes, si no tots, almenys alguns sí que nota una mica de millora.
Doncs afegim-hi una veu que d'això ens en pot dir unes quantes coses, que és la Gemma Torrell, metgessa de família. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel.
D'entrada, la pregunta més difícil. Què és la Covid persistent?
És la pregunta més difícil perquè, de fet, constitueix un diagnòstic d'exclusió, que li diem, no? És a dir, un diagnòstic que fem quan ja hem descartat totes les altres coses perquè no sabem identificar un biomarcador, una cosa en la sang o en qualsevol altre lloc del cos, no?, que ens digui que allò està passant certerament, no? Llavors, quan no ho sabem, el que fem és com una agrupació de símptomes i ho limitem en el temps i li donem com uns intervals, no? I això és el que va fer l'OMS el 2022 amb la definició que proposava. I el que va definir era que la Covid persistent era aquella condició en la que les persones havien tingut una infecció per Covid per SARS-CoV-2, probable o confirmada, això sí que deia, no? Que moltes vegades no hi havia hagut accés al test, doncs podia ser que aquella infecció no hagués estat confirmada, però amb una probabilitat d'haver passat la Covid ja n'hi havia suficient com per fer l'aproximació diagnòstica. I llavors en el que els símptomes persistien mesos després d'haver passat aquesta infecció aguda, i sobretot que persistien més enllà de 2 mesos, és a dir, que durant més de 2 mesos aquells símptomes seguien estant allà. També diu a la definició, no?, que aquests símptomes limiten la vida diària, no?, i també que això, doncs, que no estan causats per una altra situació.
Com distingiríem el que són seqüeles d'una Covid? És a dir, després de la Covid vaig tenir això, i la Covid persistent, que suposo que encara tens Covid.
Clar, seria com un espectre diferent, no? És a dir, dins de la persistència, no?, doncs podrien estar aquelles seqüeles, el que diríem que passa sobretot en persones que van tenir una malaltia inicial greu, i van estar greu significada en que van estar ingressades en una unitat de cures intensives, no? Llavors aquestes persones van tenir una inflamació agudíssima molt, molt forta, i això va generar unes seqüeles que s'observen en els teixits i en les proves, no? És a dir, per exemple, en el cas de les malalties respiratòries de seqüela de la Covid, no?, doncs hi ha una fibrosi pulmonar que no permet que el pulmó s'expandeixi, no? Doncs això es pot observar en un TAC, es pot observar en algunes proves. Llavors hi ha el cas de les persones que van tenir una Covid aguda, lleu o moderada, que es deia llavors, no?, però era lleu o moderada perquè no s'ingressava a la UCI, no? I aquestes persones, doncs, en les proves que fem posteriorment, quan tenen els símptomes persistents, no objectivem, és a dir, no podem identificar amb les proves que tenim cap alteració concreta, no? És a dir, podem fer un TAC pulmonar, aquella persona té un ofec, però no evidenciem cap lesió en el teixit. O a la prova de funció respiratòria, per exemple, no? I llavors, clar, amb això doncs no tenim una, el que nosaltres li diem, una evidència, unes dades concretes i objectives que ens puguin dir que allò està passant, que allò és una seqüela. No,
no vol dir per això que elles donarien positiu, per exemple, ara?
En què?
En Covid, perquè no, diem Covid persistent, no vol dir que tinguin el virus en aquell moment, eh?
Clar, un dels mecanismes que es creu que pot estar implicat és la persistència viral, perquè com altres malalties, no, doncs el virus pot estar en un reservori dins del cos, en un lloc doncs que no contagia posteriorment. És a dir, això sí que s'evidencia, que aquestes persones no contagien de forma persistent, no? O sigui, tenen la persistència del virus a dins, però no cap a fora, com si diguéssim. I altres mecanismes són doncs la persistència també de la inflamació, l'autoimmunitat, és a dir, que el cos genera anticossos contra altres parts del cos i això provoca també una inflamació, una alteració dels vasos sanguinis, no? Molta gent també té un dolor toràcic i això està associat a l'afectació de petits vasos sanguinis, o l'afectació d'un nervi, que és el nervi vaga, que controla molts processos del cos.
Ara que en comenceu a veure més casos, veieu algun patró? És a dir, quan pot durar? Perquè diem persistent, però no per sempre. Vull dir, pot desaparèixer tal com arriba, o hi ha gent que li ha durat poc, era persistent, clar, però li ha durat poc, o hi tenim casos que ja fa 5 anys que la tenen. Què esteu veient?
Clar, sí que hi ha casos de recuperació, de fet n'hi ha, però és veritat que no són els que més freqüència tenen, no? És a dir, el patró més freqüent és el que comenten les companyes, no?, la Cristina i la Sílvia, que són patrons de llarga evolució en aquest cas, no? Quanta? No ho sabem. Això.
Hi ha tractaments?
De moment no tenim cap tractament curatiu. Però sí que s'estan estudiant, no?
Cristina i Sílvia, a la vostra vida com us està afectant? Per exemple, a nivell laboral, no sé si heu hagut de deixar de treballar o no.
Jo, bueno, era fotògrafa i ara no puc ser-ho. O sigui, és un treball bastant físic i estic en aquest limbo. Estic intentant girar una mica la vida professional, a veure si puc girar-la cap a gestió cultural o alguna cosa que sigui, que també he fet i que sigui més calmadeta, que tampoc és molt calmadeta, però que hi ha cosa
que faci treballar
fer
el cap, però no tant sí, físicament, no?
Sí. Ara, aquest any m'ha millorat una mica, però jo tenia molta boira mental, i llavors penso que puc evolucionar cap a alguna cosa calmada. L'any passat no podia. Jo em sentia l'any passat em sentia depenent i tot. Mm-hmm. No? O sigui, jo sí que he notat una petita
ajuda,
millora. Sobrevivia, però o sigui, no tenia ningú que m'ajudés, però no era una vida normal.
I tu, Sílvia?
Tampoc, però bueno.
Jo m'he reincorporat a la feina teletreballant 3 cops i no he pogut sostenir-ho fins que el metge no m'ha pogut tornar a donar la baixa. M'he hagut de reincorporar a la meva feina. Jo sóc treballo al Centre de Terminologia Termcat. Sóc filòloga i el treball mental és molt complicat. És a dir, jo he perdut paraules molts cops ja, quan tinc boira no em surten els mots, i llavors és molt difícil. Ho he intentat 3 cops i ara, el gener de 2026, tinc el judici amb l'Institut Nacional de Seguretat Social.
Mm-hmm. Perquè et reconeguin una...
Una incapacitat.
Mm-hmm. Perquè hi ha incomprensió davant d'una Covid permanent? Hi ha incomprensió?
Sí, hi ha un biaix de gènere important i també l'estigmatització i incomprensió. Sobretot perquè la gent no ho coneix, perquè la Generalitat o el Departament de Salut o els governs no han fet res per explicar realment el que significa infectar-se de Covid. És a dir, infectar-se de Covid no és un refredat. El SARS-CoV-2 no és una malaltia respiratòria, no és un problema respiratori només. És una afectació, no? T'afecta multisistèmicament el teu cos i te'l desballesta, però no és només l'afectació respiratòria. I llavors jo crec que sí que hi ha incomprensió per part de la societat, per part dels governs, per part de les entitats del treball, no? Els departaments de les empreses. No?
Per part dels metges. Hi ha molt negacionisme dins dels metges. I llavors encara ens trobem que arribes al metge i moltes companyes diuen que els diuen que és psicològic. Quan ja portem 5 anys de diagnòstic, això ho puc confirmar.
Sí, Gemma,
la Gemma.
Bueno, crec que hi ha dues coses, no? Aquí una és la que deia la Sílvia, no? Que era aquest biaix de gènere, perquè és veritat que la Covid persistent afecta sobretot a dones en la major part dels estudis, i entre els 40 i els 50 anys, no? Que també són gent que estan en un període laboral i en un període de vida, no? Que la malaltia genera una ruptura biogràfica també, no? Perquè deixen de ser qui eren, no? O almenys això és el que comenten també, no? Per les limitacions que generen els símptomes. Una persona que feia esport, doncs ja no en fa. Una persona que podia treballar i que feia un treball intel·lectual deixa de poder-lo fer de la mateixa manera que feia, no? Llavors jo diria que això ho dic perquè és veritat que hi ha que quan arriba la persona a la consulta i explica un símptoma, és veritat que aquest símptoma moltes vegades també està associat a una visió androcèntrica per part del professional del que és el coneixement mèdic, que sempre ha sigut així, un tipus d'estudi, no? Centrat en els homes també. Llavors hi ha símptomes que a vegades són més difícils d'abordar en general, i quan ve una dona doncs és possible que els professionals doncs a vegades ho menys tinguin una mica. Perquè venim d'on venim, eh? No.
Clar, això vol dir que, perquè ja has explicat que pels motius que sigui, que suposo que científicament encara no ho sabem, està afectant més a dones que a homes, quan diem biaix de gènere vol dir que hi ha allò tan masclista com, per exemple, quan una dona té la regla, que et diuen coses de dones, o va espavila i tira, o això no és res, o què voleu dir? És a dir, què és el que...
Hem de pensar que la majoria de dones que estem afectades són o menopàusiques o premenopàusiques, no? I jo penso que això també afecta.
Mm-hmm. Això és una de les coses. I l'altra cosa és que les dones de per se se'ns ha tractat sempre, no?, d'ansioses, depressives, estressades, sempre. És a dir, no per tothom, no? Sí, sí, no per tothom, no? Menys mal. Però sí que aquesta... Llavors es relaciona tots aquests símptomes com que no tenen unes proves demostrables, doncs és alguna cosa que el cap o el sistema nerviós no deu acabar de veure. I hi ha un biaix de gènere en la recerca, també, que no ho diem mai, però si comencéssim a fer recerca amb ratolins femenins, una altra galla ens cantaria totes.
Sí, sí.
No? Perquè, clar, les proves i la recerca es fa amb ratolins mascles, que no és... No? Les dones tenim una... No? Tenim uns patrons diferents i no estem mai en el pic de la recerca.
Gemma, hi ha dades de quantes persones a Catalunya tenen Covid persistent?
Sí, hi ha un informe que va emetre a un consell assessor del Departament de Salut sobre Covid i que va ser al novembre, crec, del 2022, o agafen dades del novembre del 2022, i diuen que registrades en els sistemes informàtics d'atenció primària hi ha 1.300 persones afectades o diagnosticades, no afectades, sinó diagnosticades amb un diagnòstic de Covid persistent en els registres, però clar... Parlaves tu abans d'unes xifres que eren molt més elevades i se suposa que a Catalunya amb aquests tants percents que tu feies, 10-25%, no?
Sí, entre el 10 i el 20 em sembla que deien...
Doncs unes 300.000 persones afectades, que no són les que estan registrades, evidentment.
Qualsevol persona que hagi tingut la Covid, si ara es troba bé, li pot reaparèixer la Covid persistent o no? Hauries de tornar a contraure el virus i a partir d'aquí...
Clar, a cada vegada que contraus el virus hi ha un risc de Covid persistent, no? Doncs si dèiem això, no? Doncs una de cada 8 persones que poden tenir, que han tingut la Covid, poden tenir la Covid persistent, una de cada 8. Doncs. Segons vagis tenint la infecció, doncs pots tenir un risc allà.
Us ajuden medicaments o alguna cosa o de moment no heu trobat cap...
Sintomàticament, o sigui, és com si tens una migranya, doncs un medicament per la migranya. Però per ara és això.
Jo també, sintomàticament, finalment he trobat que l'arcòxia és l'única cosa que m'ajuda amb el dolor, perquè he estat 3 anys amb molt, molt de dolor, i el dolor és una cosa que t'acaba, no?, t'acaba minant per dins, t'acaba fent, no?, un forat molt, molt gros, i ara amb l'arcòxia he trobat el... Però la resta, no?, la pell, ara et surten... No, et poses això, un altre dia proves una altra cosa, escoltes una mica què et diuen els professionals i fas una mica també el que... com et sents tu el cos, eh?
Hi ha alguna mica d'estigma quan si expliqueu que teniu Covid persistent?
Hi ha una mica d'estigma com quan va haver-hi el VIH, és a dir, no sé si estem allà mateix o hem evolucionat una mica, però sí, Covid persistent, que vol dir que infectes, que no infectes, que portes mascareta, perquè portes mascareta per prevenir-te... Jo crec que sí que hi és, perquè les noves malalties, sobretot infeccioses, fins a que no estigui molt determinat o molt, no, molt concret com s'infecta, com et pots infectar, com et pots curar i com provoquen un estigma arreu. I ara estem en el primer món, no? Imagina't no, altres països on deuen estar parlant de malària però no deuen saber el que és un Covid o no poden tractar el Covid persistent perquè tenen altres coses molt més grans, no? Mm-hmm. O problemes molt més...
I el problema és que hi ha molta desinformació. I quan hi ha desinformació, la gent... tu li dius Covid persistent i la primera cosa és... I això, infectes? O tampoc després... És el conjunt de totes les malalties de dones, tipus fibromialgia, fatiga crònica, no? Aquestes malalties que tampoc també tenen un estigma. No? Llavors...
Sí, de fet, hi ha un concepte que en medicina i en sociologia s'explica, que és la injustícia epistèmica, no? I és el fet de no donar credibilitat a alguns símptomes o en alguns grups de persones, no? Doncs, per exemple, en el grup de dones, en els grups que tenen una ètnia concreta, no? Doncs que hi ha una dificultat en donar credibilitat i se li diu injustícia epistèmica, no? Que és un tipus d'estigma, no? Associat al...
Jo crec que hem patit, els malalts hem patit violència, és a dir, hem patit violència perquè se'ns ha tractat molts cops de manera molt injusta, molt cruel, i és molt difícil tenir una malaltia nova sense un tractament. Coneixem altra gent, no?, que està patint malalties que tenen... cures o alguna cosa que sembla que els pot curar i tenen aquella esperança, no? de que amb aquell tractament no la tenim. Per tant, jo crec que ens haurien de tractar d'una forma molt més, no? Molt més empàtica.
Sí, a més és una malaltia cruel que afecta com a molts sistemes i arribes a un punt que no saps el que t'està passant. I quan ja t'espantes, vas a urgències. Et miren totes les proves, tot surt bé i molts cops com et sents amb el tracte que estàs rebent perquè les proves surten perfectes és molt, molt difícil de gestionar emocionalment.
Deies, hem perdut l'esperança. No penseu en allò, potser em llevo un dia i ja no ho tinc, o què?
Jo sé que sóc una malalta crònica complexa, fins a que no hi hagi algun tractament que digui el contrari. M'he adaptat a viure així, m'he adaptat i sóc una Covid persistent, però sóc una dona feliç. Tinc al voltant molta gent que m'estima, molta gent que em cuida i he hagut d'adaptar la meva vida a la realitat que tinc en aquest moment. Però sí, sóc una pacient crònica complexa perquè no hi ha cura de moment.
I tu, Cristina, tens esperança?
Jo sóc una il·lusa. O sigui, cada vegada que surto d'un brot i em sento una mica millor, dic, ah, ara m'estic curant, i després arribo al brot i torno un altre cop a la realitat. I això em passa pues, molts cops.
Ara, quan hi ha campanyes a l'hivern de vacunació, això, us heu de seguir vacunant contra la Covid o ja vosaltres ja n'hi ha això?
Jo no m'he vacunat perquè el meu metge m'ha dit que encara que la vacunació és un fet preventiu important, tinc el sistema immunològic molt baix i que és millor que no em vacuni. Per tant, he de fer tots els temes de més prevenció, no? Si vaig amb la mascareta molts dies i no agafar transport públic i aquestes coses. Però vaja.
Jo sí. Jo em vacuno puntualment de tot, perquè és que cada vegada que em reinfecto em costa molt sortir de la infecció i m'entren símptomes nous i ho passo bastant malament. Llavors necessito, quan em reinfecto, sortir ràpid.
O sigui, no hi ha un patró de recomanació, cada cas s'ha de mirar.
De fet, els estudis en això no donen cap conclusió en persones amb Covid persistent i la vacunació, perquè hi ha estudis que diuen que milloren els símptomes, hi ha estudis que diuen que la vacunació en alguns casos empitjora els símptomes, per tant, no hi ha una norma com molt clara a seguir en aquest aspecte, no? Mm-hmm. Aquí caldrien més estudis.
Doncs tant de bo que o amb els estudis o que es trobi la solució o que desaparegui i que deixi de ser persistent o que ho sigui menys. Gemma, Cristina, Sílvia, moltes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Aquest diumenge 15 de desembre la Marató arrenca el suplement. Des de les 6 del matí respirarem a ple pulmó per sentir històries humanes, metges, experts, testimonis. També sentirem la història del Joan Safont, escriptor, que està trencant totes les estadístiques de supervivència. Tot vestit amb la banda sonora de la Marató d'aquest any. Aquest diumenge, la Marató comença al suplement.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
80.580. 80580. De la sèrie 93.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món es mou, no s'atura i així sona.
Mapamundi.
Les històries globals que modelen el segle XXI.
Mapamundi. El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de Catalunya Ràdio.
Per deixar de cremar combustibles fòssils, molts defensen l'alternativa de l'energia nuclear que, segons ells, ha ressorgit en molts països del món. Per d'altres, les nuclears estan condemnades a desaparèixer a favor de les renovables, que ompliran el buit de les fòssils. Aquesta setmana al Mapamundi, l'energia nuclear i les renovables al món.
Mapamundi, amb Quim Olivares.
Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
La ràdio sense paraules no sé què seria. Amb paraules el que intentem és utilitzar-les bé. Per això saludem l'Olga Clapés. Bona nit, Olga.
Bona nit, Manel.
Avui quina paraula ens portes?
Doncs mira, com que aquest diumenge és festa grossa en aquesta casa, que és la Marató de 3CAT,
sí.
I està dedicada a les malalties respiratòries, hem dit, doncs va, una mica de terminologia relacionada, que sempre podem consultar el TERMCAT o les a dir, però va, jo te'n porto un petit recull.
Molt bé.
D'entrada, com en qualsevol marató, no parlem ni d'enfermetats, ni de dolències, ni de dolences. Parlem de malalties, afeccions, lesions, molèsties, mal, dolor. I pel que fa a accentuació, hem de dir bronquíols, alvèols i pneumònia, i no bronquiols, alvèols ni pneumonia. Són aquestes que costen una mica,
Sí, això dels alvèols és complicat, eh?
Alvèols, alvèols.
Sí, sí.
Sentirem moltes històries també sobre la fibrosi quística, la fibrosi pulmonar, la tuberculosi, però no hauríem de sentir dir fibrosis ni tuberculosis. També veurem casos d'apnea del son, no de la son, perquè és allò que el son és l'acte de dormir i la son són les ganes de dormir. I segur que sentirem molt allò de la malaltia pulmonar obstructiva crònica, més coneguda per la sigla MPOC, que es pronuncia MPOC. I l'apostrofem, l'MPOC. I res, des d'aquí donem suport a ple pulmó perquè el marcador de la Marató sigui tot un èxit.
Clar que sí, esperem que vagi molt bé i estem preparats.
Preparadíssims.
Alguns dels que ens toca presentar-la, ara m'he apuntat algunes coses.
Veus?
Que alguna
doncs
intervenció
va,
hauré
apunta.
De fer. Espero no equivocar-me en cap d'aquestes paraules. Moltíssimes gràcies, Olga.
Molt bé, bona nit.
Bon cap de setmana. Ens anem acostant a la mitjanit, se'ns va acabant la setmana laboral i tenim dos temes pendents, dues qüestions a resoldre. La primera, la vinyeta del CAP. Jaume Capdevila, bona nit.
Molt bona nit.
Què tal? A veure, ens vas fer arribar el dilluns aquí uns ninots de neu molt, molt simpàtics. El que passa és que un té, diguéssim, la pastanaga dibuixant el nas allà on toca i, en canvi, l'altre té la pastanaga una mica més avall.
Potser l'ha fet algun algú que era més baixet, diguéssim, aquest ninot, no?
Sí.
Hi ha moltes possibilitats.
O més gamberro, vés a saber.
Ah, també.
Podria,
també.
Això podria ser. I aquí és aquest, el que té la pastanaga fora de lloc, el que exclama alguna cosa que no sé quina és. Què ens han dit els oients?
Doncs com que aquesta setmana sembla que havia arribat el fred, bé, els nostres oients han fet diverses propostes, de les quals al final doncs me'n quedo un parell que m'han semblat més adients o més divertides. Una que no té res a veure, la Cristina s'ha proposat una frase que m'ha fet molta gràcia i que no té res a veure, però sí que té a veure. Per tant, em sembla interessant, i que és pastanagues i naps sempre van plegats. És a dir, que el lloc on està situada aquesta pastanaga... Bueno,
sí, podria ser el nap, sí, sí.
Podria ser el nap, però bueno, el nap i una pastanaga, deixem-ho estar. I, però bé, el que em sembla doncs, que li donarem aquesta setmana...
Per tant, Cristina, finalista, però...
Finalista.
Qui s'emporta l'original, sí. La vinyeta original del CAP, amb la seva pròpia frase és...
L'Antoni, que per correu electrònic doncs, ha enviat aquesta proposta, que és una mica llarga, però bé, diu... Amb el canvi climàtic feia tant de temps que no em feien, és a dir, que no feien el ninot de neu, que no recordava on anava la pastanaga.
Està molt bé, està molt bé. Doncs l'Antoni, que rebrà aquest regalàs, la vinyeta del CAP amb la seva pròpia frase, un regal que els oients que el van rebent ens fan saber sempre que els hi fa molta il·lusió.
Que bé.
Sí. Pots gaudir amb aquesta satisfacció del teu cap de setmana.
Doncs molt bon cap de setmana per tothom, també.
Bona nit, que vagi
molt
bé.
Molt bona nit i abrigueu-vos.
Ho farem. Setze minuts i mig i se'ns acaba el dia i ara sí, l'última de les qüestions que ens quedava per resoldre. Aquí tenim avui aquí al nostre estudi des de les 10, molt atent, he de dir que molt atent, molt disciplinat, escoltant-nos. Si sou oients de Catalunya Ràdio, el coneixereu. Albert Murillo, bona nit.
Molt bona nit.
Ell està al capdavant del Generació Digital.
Sí.
Aquest dissabte mateix ja, a partir de les 9 ja el podeu trobar a la web i en antena a ICAT, sí, sí. A les 10, no?
A les 10, i aquesta setmana parlarem de videojocs que fan Nadal.
Ah, sí?
Sí.
Molt ben trobat, veus?
Molt bé.
Perfecte, doncs ja els tenim una mica situats, tot i que avui no parlarem del Generació Digital ben bé, però abans aquí fem una primera pregunta, i és si has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit avui.
Sí, he après moltes coses, m'ha interessat molt el Carles Coll. Que és el campió del món, perquè ell, hi ha hagut aquell moment que fins i tot tu ho has dit, no? que i ho heu comentat, escolta'm, poses pluja per relaxar-te i per dormir.
Sí.
I m'ha fet pensar que, clar, ell deu estar moltes hores de la seva vida escoltant un so que és el que sabem tots quan estem nedant. És un so sord molt relaxant, jo penso, perquè t'escoltes molt la respiració.
És veritat.
I he pensat, i mira tu, a la nit també necessita aigua per escoltar i per dormir-se.
És veritat, surt de l'aigua i se'n va cap a l'aigua. Clar, aquí ara ja començareu a entendre per què has escollit aquest so, perquè aquest so el podries haver gravat tu, de la pluja que hi ha.
En tinc molts, de so de pluja, i totes les sons de pluja que tinc són diferents.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
És a dir, pluja fina, sí. Un patac d'aigua...
El paraigua. M'he enregistrat a mi mateixa amb un paraigua, amb so binaural, diguéssim, i és un so fantàstic.
Espaciosonante, espaciosonante.com.
Sí, o també espaisonant.cat, també ho podeu trobar allà.
I espaisonant.cat. Tu allà hi vas dipositant tot de sons, tota mena de sons. Amb quins criteris?
Vaig començar, jo enregistro sons des de l'any 92, que em vaig comprar un minidisc, i vaig deixar la càmera de fotos i vaig començar a enregistrar sons. I des de fa cosa de 13 anys aproximadament tinc un blog, que és aquest Espacio Sonante, on vaig començar a posar aquests sons perquè la gent, doncs, mira, doncs, ho descarregués o ho escoltés. I a partir d'aquí també va degenerar cap a altres sons. Però sempre, sonante, és un espai sonante, sempre el so és el protagonista.
Doncs un primer so d'Albert Murillo. Aquest també podria substituir la pluja per relaxar-nos, no?
Absolutament. Aquest so, és de, si no estic equivocat, és la platja del Trabucador.
Sí, correcte. Sí.
El vaig enregistrar l'octubre de l'any passat. I aquest, és que, clar, heu anat a la banya?
Sí, alguna vegada sí.
Sí, la banya és un lloc molt curiós, perquè tu te'n vas a un costat i el so és d'oceà, gairebé, podríem dir, i te'n vas a l'altre costat i és un so absolutament tranquil, perquè no hi ha gairebé onades.
Veus, jo he estat a la banya, però no amb aquest ull, no amb aquesta oïda clínica que tens tu, eh?
Sí, i aquí aquest so és al mig de la banya. Vaig fer una sèrie de proves, anava a la dreta i a l'esquerra, i aquest em va agradar molt perquè es mesclen els dos sons, i sobretot hi havia el vent i sobretot hi ha les onades de la part del mar obert, que és, a mi aquest, per exemple, aquest so em relaxa força.
Molt bé, doncs ja tenim que ha escollit la pluja del coll,
sí.
Del campió del món. Tenim aquest so de vents de la banya del Trabucador. I ara posem una altra de les teves dèries, gravar ràdios.
Sí, gravar ràdios i buscar cintes de casset que continguin programes de ràdio. Saps que bé, jo tinc una edat i quan era jovenet teníem...
Estaves amb el Rec Play allà.
Sí, teníem les cintes de casset que enregistràvem la nostra veu, jo què sé, amb els germans, doncs fèiem bromes, i molta gent també enregistrava programes de ràdio o música. No teníem Spotify en aquell moment.
Sí.
I busco cintes de casset que continguin aquests programes de ràdio, per exemple, que no estan a internet, que no estan enlloc, que només estan en aquella cinta. I m'agrada molt trobar, doncs, coses.
On trobes les cintes?
Botigues de segona mà, que molts em coneixen i m'en guarden ja les cintes, o persones que m'han escoltat per aquí la ràdio, es posen en contacte amb mi i em diuen, tinc aquesta cinta que m'agradaria digitalitzar, i els ajudo.
Molta atenció a aquesta gravació.
Las 3 y 15 minutos. Vamos a ver la siguiente llamada telefónica que tenemos por la línea número 1. Buenas noches, Radio Miramar. ¿Con quién habló?
Con María Elisa.
Dime, hija.
Mi padre está dentro del banco.
Tranquila. Tranquila, por favor.
Es que esto ya dura mucho.
Tranquila. Tranquila. Serénate. A ver, ¿cómo te llamas, María Luisa?
Sí, María Luisa.
¿Tu padre está dentro del banco?
Sí.
¿Quién es tu padre?
Bueno, no quisiera decirlo por si están
No. Escuchándonos atracar.
No te preocupes. No corre ningún peligro. No te preocupes, mi amor. Puedes decirlo. ¿Quién es tu padre?
L'Encarna, com hi anava, no? Quines ordres, aquí.
Increïble. Bé, de fet, aquesta cinta és de fet, una de les més escoltades del meu blog. Vull dir, cada any ho veig, que la gent deu posar ja Encarna Sánchez Ràdio i li deu sortir això als cercadors. I aquesta cinta, quan la vaig trobar, que, de fet, la vaig trobar en un lot que vaig comprar-me a Wallapop, i perdoneu que digui la marca de la botiga, un lot de 200 i pico cintes, on vaig veure que hi havien apuntades, hi havia la fotografia, vaig veure que hi havia apuntades coses curioses, de ràdio 4, etc. I vaig dir cap a casa. I en una d'aquestes cintes, quan la vaig posar, que recordo que estava a la cuina, la meva dona ho va escoltar i va dir, l'Encarna Sánchez. Dic, hosti, és veritat. Jo no l'he viscut, l'Encarna Sánchez. Vull dir, tinc la meva edat, però no l'escoltava. I coincideix que aquesta persona que tenia aquesta cinta se'n deuria anar a dormir, perquè eren ja 2:45 de la matinada, va escoltar que hi havia un atracament a Barcelona l'any 70. Va ser abans del Banc Central, crec que era l'any 77. En aquella època hi havia molts atracaments. Va ser una època que es veu que cada setmana n'hi havia a totes les ciutats. Va haver-hi aquest atracament, ella estava a Madrid, perquè tot això està documentat als diaris, va venir a Barcelona per poder fer el programa, i ella tenia una dèria, poder entrar per parlar amb els atracadors, que al final no ho va aconseguir. I hi ha aquesta trucada increïble d'una dona que el seu pare és el que estava a la caixa, i estava evidentment molt preocupada, però ella es nota que aquesta trucada li agradava i li va donar corda.
Clar, aquesta passió teva, tan bonica, et deu prendre també moltíssimes hores, sí. Perquè compres un lot amb 200 cintes de caset, bé que les has d'escoltar.
A temps real, és a dir, no pots passar-ho ràpidament. No. El que em passa és que tinc una acumulació de cintes molt gran, i de fet fa un temps vaig deixar, ara no ho he fet, vaig deixar d'acceptar cintes perquè és que començava a ser problemàtic fins i tot d'espai. Ara he pogut fer una mica de neteja, però sí, clar, jo quan el cap de setmana sobretot el que faig és posar cintes de caset i veure què és el que hi trobo.
Tu necessitaràs una fundació, col·laboradors...
Sí.
Necessitaràs coses. Tens aquí...
M'agradaria molt, sí.
Aquí fem una primera crida. Ara escoltarem un àudio que crec que encara no s'ha sentit mai així en públic.
És veritat.
Que això és com una mena de meravella,
Sí.
Un tresor tenim aquí. És una cinta del 1966.
Sí.
Amb una entrevista a Josep Fonoll. Qui és Josep Fonoll? Doncs un home de 90 anys que relata la seva vida, incloent-hi la seva experiència durant la guerra de Cuba.
Escolteu, quants anys teniu ara?
Ara en tinc 90.
90. O sigui, vos vareu néixer... Seu, mireu, aquí tinc la fe de vida, que vos vareu néixer l'any... el 1876.
El 1876 vareu néixer.
Mireu si em fa d'anys, això. 1876. Quants fills heu tingut?
5.
5 fills he tingut.
5.
Estupendo. I quants en viuen ara?
4.
Caram, noi, sí, quina raça més forta que heu deixat 4. Al món,
I l'altre poblat, el petit, va morir a la guerra.
Però amb la guerra no s'hi pot fer res, amb això. Sí. Les guerres són terribles.
Sí, va morir a la guerra.
M'agrada molt l'entrevistador i m'agrada molt l'home. Aquest home, Josep Fonoll, no s'hauria imaginat mai que l'escoltarien milers i milers de persones com està passant ara.
La veritat és que vaig tenir molta sort perquè es van posar en contacte amb mi el Manel i el Bernat Morgades, que ells tenien més d'una cinta. Una d'elles tenia aquest contingut, d'altres tenia contingut molt interessant que estic publicant a poc a Espacio Sonante, però clar... poder escoltar una persona que tenia 90 anys l'any 66, no, sí que podem doncs trobar escrits d'aquella època, tal, però la veu, la manera amb la qual s'expressa la persona que està entrevistant, que també té molt mèrit, sí. I a més, de la manera que ho està fent, no sé si t'has donat compte que sona molt bé.
Molt bé. A més, suposo que no era per passar-ho per una ràdio, potser era un document per ell, simplement.
Per ells. Sí. Hi havia molta gent, sobretot quan van sortir els magnetòfons de Boina Oberta. De fet, aquesta persona, ara ho recordo, li agradava molt les sardanes i enregistrava sardanes en directe. Que això també tinc, i m'he posat en contacte amb persones que els hi pot interessar, perquè pots escoltar sardanes enregistrades al carrer als anys 60, cosa que està molt bé. I, per cert, hi ha enregistrat una conferència que parla de sardanes i parla de la crisi que està passant les sardanes perquè ningú les vol ballar, a l'any 66, cosa que també em va fer gràcia escoltar-ho.
No sé si Catalunya Ràdio, clar, és del 83, que sí. Estem aquí, no sé si havíem tingut mai testimoni directe de la guerra de Cuba.
Bé, expliqueu, us va embarcar a Cartagena.
Bé, va embarcar a Cartagena l'any 96, el dia 6 de setembre.
Carai.
Va arribar a l'Havana el dia 20
del mateix mes. Quin any va fer el soldat, doncs, que va anar a la... Quin any va anar a fer el soldat, doncs, que va anar a la...
L'any...
O sigui, devia tenir 21 anys.
Clar, això és de museu, eh?
Sí, sí, jo penso que sí, perquè, a més, l'entrevista dura... són una hora i quart, aproximadament. I he posat encara una primera part. Hi ha moltes coses que explica que també són molt interessants, però aquestes són històriques. De fet, parla el vaixell amb el qual se'n va anar, mires a la Viquipèdia i et surt allò, és a dir, tot el que diu és, evidentment, real.
Sí, que tu, més a més, fas la feina d'anar comprovant les coses.
Sí, sí, perquè m'agrada... Exacte, m'agrada... I és que, en el fons, el que faig és per aprendre, també, i aprenc moltíssimes coses. I en aquest cas és molt bonic poder escoltar de primera mà una persona que és ben, ben curiós, perquè ella explica com arriba a Cuba, què és el que els hi dona, quins són l'abric, el fusell, tot ho explica. Diu que una de les grans preocupacions que tenia quan va arribar és com es poden enviar les cartes perquè arribin a la família, però en cap moment explica res de la guerra, curiosament. Saps? Perquè segurament hi ha coses que...
Hi ha coses que no vols explicar.
Que no vols explicar, o que t'oblides, igual també.
Per acabar, tota aquesta passió que ens estàs transmetent també, jo he de dir que és una meravella tenir de company algú com l'Albert, perquè una vegada, per exemple, em diu, aquí podries posar una cosa de l'Antoni Tàpies, que explicava, em va anar molt bé, però tu, més a més, col·lecciones els aparells d'enregistrament,
sí,
i tens artilugis de tota mena per poder-ho reproduir, suposo, no?
Sí, a mi m'agrada molt escoltar música amb qualitat, però també enregistrar-ho amb qualitat. Sí que és veritat que tinc 3 o 4 o 5 gravadores, i ara darrerament, la que utilitzo sempre és una que és molt petita, que m'hi cap a la butxaca, i els micròfons, on els tinc? A les oïdes, a les orelles. Sembla que estigui escoltant música, però no estic enregistrant. I és, de vegades, la millor manera per poder-te apropar a llocs sense que ningú se senti molest, saps?
T'has pensat, per acabar, què t'agradaria, quin so t'agradaria capturar alguna vegada i que encara no tinguis?
M'agradaria trobar converses, per exemple, de converses de persones que històricament siguin importants. Això sí que m'agradaria. Jo què sé, una gravació del Dalí que no s'hagi escoltat mai, m'agradaria.
Doncs si algú la té, la té, si algú ens està escoltant des de Figueres o des de vés a saber on, que ens ho faci saber.
I si no, info@albertmurillo.com. Si teniu alguna cinta que considereu que hi ha material important, que es posin en contacte amb mi i arribem a un acord.
info@albertmurillo.com i espaisonant.cat, espaciosonante.com.
Exacte.
I generació digital, pel que us vagi un altre tipus de matèria. Albert, ha estat un luxe tenir-te aquí.
No, gràcies per convidar-me.
Ja et farem anar treballant, ja. I ara escoltem l'última cançó que escoltaràs avui.
Molt bé.
Som-hi. Aquesta setmana hem escollit perquè ens acompanyés a la sortida del Catalunya Nit McGee. Això es diu Are You Looking Up? El Catalunya Nit el fem cada dia mirant amunt, avall, cap al costat, a una banda i a l'altra, la Conchi Vecino, el control de so, l'Eli Espuny, que està a la producció i moltes més coses, fins i tot canta els números de la sort. A la sotsedició hi tenim el criteri fi finíssim de Sergi Molero. A la redacció i preparant guions, donant-ho tot, Marta Cristià i Natàlia Ramon, i remant a fons perquè no se'ns escapi res, tota la redacció dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, perquè això és una obra col·lectiva. Que tingueu molt bon cap de setmana, tan emocionant com el de la persona a qui li cedim avui l'última paraula. Fins dilluns a les 10.
Hola, molt bona nit. Mira, soc Carla Rivalli de La Italiana, del carrer Un Succés número 12. De fet, demà estarem molt contents perquè celebrem 120 anys a la ciutat comtal. Vam ser els primers que vam fer pasta fresca a Barcelona, la primera generació que es remunta efectivament al 1902, i bueno, demà celebrarem amb tots els clients, amics, i farem un petit brunch, esteu tots convidats. Bueno, i orgull per de formar part d'aquesta quarta generació. Moltes gràcies i molt bona nit.